Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Avui encetem un nou espai al programa Ritme Sant Cugatenc. Bé, de fet, rescatem una secció que porta activa ja unes quantes temporades al magazín matinal de Ràdio Sant Cugat. Es tracta, ja ho hem sentit, del Donem la nota amb el músic santcugatenc Lluís Cabal. És una secció on continuarem aprenent molt de música. Sabrem aquests detalls que són enormes a l'hora de posar-se a escoltar la música perquè ens la fan entendre i gaudir molt més. I ho farem també gràcies a una de les orquestres més importants del país, com és l'Orquestra Simfònica del Vallès, de la qual el Lluís en forma part. Hola, Lluís, què tal?
Molt bon dia a tothom.
Benvingut a Ràdio Sant Cugat de nou,
ben
a casa
trobat.
Teva.
Estic molt content d'estar aquí una altra vegada, com dius tu, rescatant la secció. I bé, amb l'esperança, jo no sé si d'ensenyar coses, però com a mínim de despertar la curiositat, de que l'oient, doncs, despertar-li la curiositat amb temes de música i bé, doncs això, gaudir tots plegats d'això.
Ja saps que jo opino que els músics sabeu coses que no sou conscients que sabeu. Llavors, en seccions com aquestes, anem rescatant aquesta sabidoria que ens fan obrir els ulls als que no hem estudiat música.
Bé, jo penso que hi ha molt, que en tots els àmbits,
hi ha
gent que no és conscient del que sap i bé, doncs sí, anem rescatant això. La veritat és que, ja ho saps tu, jo sóc curiós de mena, no? Llavors a mi tots aquests intríngulis de la música sempre m'interessen i clar, evidentment, doncs, per de formació professional, doncs puc presentar-ho amb aquest angle, no? O aquesta visió, doncs, no vull dir d'expert, però sí d'usuari més directe, no? De professional de la música.
Molt proper, de professional de la música. Avui, de què ens parlarem? Ja tinc ganes de començar.
Mira, farem una cosa. No direm de què parlarem. Primer, escoltarem.
Perfecte.
Escoltarem el primer track. Bé, aquesta solemnitat, que aquesta música que estem sentint, això és l'obertura de la flauta màgica. Estic segur que molts oients l'hauran reconegut ja, perquè aquest toc primer de començar ja, aquests pam, pam, aquests acords són molt, molt, molt representatius de l'obra. Com dèiem, la flauta màgica, Mozart, Die Zauberflöte, amb títol original. No, aquí no hi ha cap misteri, és Zauberflöte, màgica flauta, o sigui que no és com a les pel·lícules que de vegades es tradueixen en títols que no tenen res a veure amb l'original, aquí és tal qual, la flauta màgica. Bé, aquesta és una obra molt especial de Mozart, i en parlarem perquè precisament és una obra que farem aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat.
Es va fer ja a Sabadell,
es va estrenar a Sabadell, sí. El que passa és que, i s'havia d'haver fet ja a Sant Cugat, el que passa que les mesures sanitàries i d'emergència últimes, doncs, que han tancat els teatres, han fet no anul·lar-ho, sinó posposar-ho. S'ha de dir que va ser un gran èxit i una gran fita poder-ho estrenar a Sabadell, després de tant temps de teatres tancats i d'inactivitat, no? I va ser un esforç titànic per part de tothom. I ho vull dir perquè vull deixar ben clar, és la meva reivindicació, vull que quedi ben clar que la cultura és segura, això no és un tòpic i és veritat, i es va fer amb una cura i amb un rigor tota l'observació de les mesures que s'havia de fer el resultat està doncs de que no ha passat res, no? Vull dir, i siguen un grup tan gran. Una cosa és fer un concert amb una orquestra petita i tal, una altra cosa és...
Quan sou?
Home, entre orquestra, cor... no sé, no els he comptat mai, però home, jo diria que passem de 100.
Déu-n'hi-do.
Clar, potser entre 80 i 100, no ho sé, ara mateix no ho sé, perquè també s'ha fet amb orquestra una mica reduïda per poder cabre el fossat amb les distàncies pertinents, i és una manera, he de dir que és una manera molt curiosa de tocar, perquè, clar... Estàs acostumat a una proximitat física i espiritual quan fas música a l'orquestra. I ara l'espiritual hi és, però la física no.
Clar, i a més aneu amb mascareta. Tocar amb mascareta, clar, ha de ser una mica més complicat,
bé,
més incòmode.
El vent, evidentment, per raons òbvies no, però a la corda sí, toquem amb mascareta. I s'ha de dir que és estrany, no només per una qüestió física, sinó per una qüestió de comunicació. Els músics estem acostumats a, quan estem tocant, ens comuniquem amb la mirada, de vegades, moltes vegades un somriure diu molt més que moltes altres coses, no? I clar, ara tenim la meitat de la cara tapada, no? Llavors, amb la qual aquesta comunicació queda una mica castrada.
És interessant que ho diguis, perquè normalment quan el públic veu una orquestra, allà la veu solemne, seriós, tots allà esteu molt seriosos, allà preparats amb els vostres instruments, i sembla com si no tinguéssiu aquesta comunicació o aquesta emoció de conjunt que sí que existeix.
Sí, existeix, i és imprescindible. És imprescindible. Per mi aquesta és la diferència que hi ha entre el gran què de la música en directe, no? Que la música s'està fabricant, i evidentment aquesta fabricació de la música depèn dels manobres, que són els músics, no? I aquests músics no són màquines, tenen sentiments i tenen estats d'ànims diferents, i depèn del dia. I aquesta comunicació entre els músics és imprescindible. És veritat, molta gent es pensa que, mira, t'asseus allà, toques, nyigo-nyigo i ja està, no?
I marxa cadascú a casa.
Però no, per exemple, els músics, jo penso que els músics podríem ser bons polítics, perquè sabem fer una cosa, i la sabem fer d'una manera natural, eh? Sabem fer una cosa que està demostrat que la gran part dels polítics no saben fer, que és escoltar. Escoltar al teu voltant. Nosaltres, quan toquem, quan estem tocant, estem escoltant el que passa. I allò que estem tocant nosaltres no és una cosa absoluta, sinó que està en funció del que està passant al teu voltant. I per saber què està passant al teu voltant, no hi ha altra manera de saber-ho que és escoltant, no? Per tant, i escoltar, i tocar de manera que allò que tu estàs tocant estigui col·locat on toca i tingui la importància que ha de tenir, i que soni quan ha de sonar, però soni menys quan un altre té la veu cantant, per exemple. I això, i no ho dic per dir-ho, eh? Realment
és formar part del grup, formar part del conjunt.
Sí, els músics sabem escoltar, sabem escoltar molt bé, no? O sigui, aquí llenço la idea.
Molt bé. Doncs esteu allà, més separats del normal.
Estem més separats de lo normal.
Amb mitja cara tapada. Però vau poder estrenar
a
Sabadell.
Sí, vam poder estrenar.
De fet, la setmana següent havia de venir aquí a Sant Cugat,
sí,
aquesta obra.
Sí, em sembla que el divendres següent era.
Sí, el divendres següent, però just el dijous, el dia anterior, va ser quan es van posar en marxa aquestes restriccions. Bé, és un concert que arribarà a Sant Cugat, sigui quan sigui, no sé si tenim data.
Sí, en principi, si no passa res, i en comptes d'utilitzar l'expressió Dios mediante, hauríem de dir Covid mediante, no? Però Covid mediante està programat pel 8 de desembre. És un dimarts, que és festiu.
És festiu.
I està, no sé si és a les 6 de la tarda, que per cert, a més, es retransmetrà en streaming a través de Cugat.
De Cugat Mèdia,
sí. De Cugat Mèdia, sí.
O sigui, de que... fet, hi vam ser allà aquell divendres per agafar notes.
Sí. Doncs si tot va bé, es podrà veure aquí al Teatre Auditori, doncs aquest 8 de desembre, continuant amb aquesta gira que va quedar no anul·lada, sinó posposada, no? Interrompuda. Bé, com dèiem, no entrarem a explicar l'argument de l'obra, perquè jo sé que en Marc Sala...
A Propera també és col·laborador del Ritme.
És col·laborador, doncs vindrà i ho explicarà, i a més, ell és un dels protagonistes d'aquesta obra. Per tant, no entrarem a explicar l'argument, perquè ja sé que ho farà ell, que a més ho fa molt bé, això, però sí que una miqueta, m'agradaria parlar una mica per sobre de per què és tan important aquesta obra, perquè la Flauta Màgica està considerada una obra, gairebé és com és una peça única, no? És una obra molt especial en la producció mozartiana.
I mira que és llarga.
I mira que és llarga. Mira que és llarga, i a més hem de dir, és llarga, però no podem dir dilatada, perquè és molt concentrada, perquè, clar, tot va passar en molt pocs anys. Mozart va morir amb 35 anys, si no m'erro, no? 34, 35 anys, vull dir Clar, moltes vegades quan parles d'un compositor dius les seves obres de joventut són 40 anys abans, en Mozart no.
Ell
les seves obres
sempre.
De joventut, clar, són totes, no? I quan dius, no, les primeres òperes eren sèries, perquè de petit n'havia escrit alguna, però les primeres òperes, així, grans òperes, entre les primeres i les últimes hi ha 10 anys de diferència, no? Vull dir que, o 12 anys, vull dir que és tot molt concentrat. Però, bueno, aquesta obra...
Per què és especial aquesta obra,
mira,
en la seva...
Aquesta obra respon a un anhel de a una inquietud de Mozart i un amic seu que és el llibretista, és Emmanuel Schikaneder. Mira, si et sembla, escolta, mentrestant posa el track 2 i així anem sentint l'obra també. De la seva inquietud de fer una òpera alemanya. Què vol dir una òpera alemanya? Perquè, clar,
Mozart era austríac.
Mozart era austríac. Sí, però bueno, s'entén. Compte, perquè en aquell moment no existia Alemanya, no existia Àustria, era l'imperi austro-hongarès. Per tant, vull dir, l'òpera alemanya de llengua, però de sentiment, no? També, perquè, clar, Mozart ja havia escrit obres en alemany, el rapte en el Serrall és en alemany, però és una obra que és en alemany, però respon a una estructura d'òpera italiana. És a dir, clar, per exemple, mira, molt fàcil, tu i jo, per exemple, podem parlar en alemany, o podem parlar en italià, o podem parlar... amb anglès, però ni som alemanys, ni som italians, ni som anglesos. Seguim pensant com a catalans, no? Per tant, aquesta és la diferència. El Rapte en el Serrall és una òpera en alemany, però és una òpera, de fet, és una òpera italiana. Aquí ells volien escriure una obra que representés aquest sentiment alemany i que fos realment una estructura, o que respongués una mica també als personatges, a la personalització dels personatges d'una manera més germànica. Que no vol dir, això no vol dir ser xovinista ni res de tot això, Cuidado, eh?
De seguida fem...
Sí, de seguida fem unes analogies que no són, Que no són, però és molt clar que doncs, per exemple, doncs, si hi ha un tipus de per exemple, el Papageno, que és el personatge més desenfadat de l'obra, és un personatge que respon molt al poble baix, quan dic baix vull dir senzill, alemany de l'època, no? I està posat perquè la gent s'hi senti retratada. No hem d'oblidar que l'art, el teatre, l'òpera, tot, doncs, està feta ja el que els grecs van inventar, la catarsis, perquè la gent s'identifiqués, no? I, clar, la gent, doncs és normal posar personatges propers amb el qual la gent s'hi pugui sentir d'alguna manera identificada. Per tant, no anem a buscar misteris ni qüestions racials o... No, és tan senzill com això, és una cosa de proximitat.
Anem posant música, el track 3?
Sí, posa el track 3, anem posant... Bé, com dèiem, ells volien crear aquesta òpera alemanya, i alhora ells dos eren formant part de la maçoneria a Alemanya. També jo no sóc expert en maçoneria, però sí que puc explicar que en aquella època la maçoneria alemanya estava regida pel ritu, que es diu el ritu Zinnendorf, que és un, no ens extendrem, però bàsicament està reconeix és un ritu explícitament cristià, i reconeix la Trinitat i les sagrades escritures com a escritures de referència. Per tant, aquesta Trinitat és important. I és important perquè aquesta Trinitat està representada a la flauta màgica per aquests tres acords que surten molt sovint. Ara després ho sentirem perquè hi ha un track que és, però al principi, el pam, 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 aquests tres acords són aquesta Trinitat que regeix aquesta lògia maçònica alemanya austriaca de l'imperi austro-hongarès. I a més la van escriure en un moment en el qual les autoritats volien d'alguna manera combatre la maçoneria, no? Llavors d'alguna manera és una la flauta màgica és una reivindicació,
no?
Sí, és una obra propagandística, podríem dir. Però quina propaganda més bonica, no? En comptes d'un anunci de 20 segons a la tele, escrius una òpera, Ahí lo dejo,
I de Mozart, que ja era tota una estrella.
I de Mozart,
de l'època.
Sí. El que passa és que, curiosament, la flauta màgica està catalogada com a òpera, però no ho és. No és una òpera. És un singspiel.
I què és això?
Ah, t'ho explico. Ja ho veuràs. A més, el Singspiel també... Nosaltres tenim Singspiel, també. En aquesta òpera, Mozart substitueix els recitatius. Els recitatius són aquelles parts on s'expliquen coses i van acompanyats d'un clave. Ja n'he parlat moltes vegades. No? I en les àries els personatges expliquen les seves emocions, però en els recitatius és quan l'acció avança de veritat. Aquesta acció, que normalment en totes les òperes sempre es desenvolupen els recitatius, que posteriorment en el romanticisme, aquests recitatius que estan acompanyats només per un clavicèmbal, acaben acompanyats per l'orquestra, i amb Verdi, per exemple, dona lloc a uns grans passatges acompanyats d'orquestra, però que no deixen de ser recitatius. Aquí Mozart li treu la música, i els recitatius passen a ser diàlegs. Per tant, la flauta màgica és, té parts cantades i parts parlades. No sé si això et diu alguna cosa a tu. Et recorda alguna cosa més propera a nosaltres.
Un musical?
Podria ser, o per exemple encara... Una cosa que a mi m'agrada molt.
Una sarsuela.
Prega, premi! Premi, molt bé, doncs sí. Doncs és aquest gènere. És de fet, el Singspiel, sarsuela, òpera comique en francès, tot això no deixa de ser... És l'opereta, l'opereta europea, que ja n'he parlat també altres vegades, es dona... a tots els països d'Europa i que precisament és un gènere que recrea o que d'alguna manera és més proper, sempre en les operetes normalment els temes que es tracten, en el cas de la flauta màgica és com una història de fades, però en realitat també parla de temes molt mundans, no? I aquests personatges que ja són propers. Per tant, en les operetes sempre els temes o el trasfons de l'opereta és la proximitat. Aquí sí que podem parlar d'opereta austriaca, d'opereta francesa, d'opereta anglesa, tots els països tenen la seva opereta, i tornem a lo mateix, per la idiosincràsia del país, no per racisme i no per menyspreu a l'altre, però sí per la idiosincràsia de la societat, doncs és un gènere més popular i que es dona a tota Europa. Mira, sentirem ara un moment el track, posa el track número 8, sisplau. Això és arxiconegut, la rei de la nit.
És magnífica.
És espectacular. Der Hölle Rache kocht in meinen Herzen. La ràbia de l'infern es cou dins del meu cor. És espectacular. I aquí no cal dir que...
Qui no ha intentat fer això?
Jo cada dia a la dutxa, però encara no me'n surto.
Posa-ho en primer pla. És impressionant.
Aquí torna, eh?
Espera, aviam. Aquesta part última ja és per deixar-se-la...
Deixa'm que digui que la soprano que ho està cantant és Diana Damrau, una soprano alemanya que té unes capacitats vocals extraordinàries, com hem pogut sentir. Però és que,
i en escena,
més,
la veus en escena?
Sí, no, en escena, és el que anava a dir, és que és una dona que no interpreta, és... Quan puja a l'escenari i fa la reina de la nit, no interpreta la reina de la nit. En aquells moments ella és la reina de la nit. En aquells moments ella a la seva filla l'estrangularia.
Sí.
Perquè és, la ràbia és tal que...
De fet,
que
hi ha algun vídeo per YouTube.
Sí.
Amb ella.
Jo el recomano. I jo, a més, faig unes conferències de tant que parlo sobre sarsuela, i quan començo, precisament, m'agrada molt començar la conferència dient: ara, abans de res, sentirem una ària molt famosa d'una sarsuela molt famosa que no és ni en català ni en castellà. I poso això. I la gent es queda descol·locada, no? I és la manera de començar explicant precisament això, que la sarsuela no és un gènere estrany ni únic, sinó que que és una manera diferent d'anomenar un gènere que el trobem arreu d'Europa. Doncs, com dèiem, aquesta òpera això està plena d'aquestes referències a la maçoneria. El que passa és que, com et deia, l'argument no l'explicarem ara, és un conte de fades. Però
l'argument li deixem al Marc.
Li deixem al Marc, sí. Però aquesta obra pot tenir diverses lectures. És a dir, no perquè sigui una obra que té... Mira, veus, a la gent li ha agradat molt, eh? No perquè sigui una obra amb tocs maçònics, està reservada als iniciats, tot el contrari. És a dir, és una obra que, per la simplesa de l'argument, doncs penso que aquí està a part del seu èxit i de la seva popularitat, no? Perquè és una obra que permet, doncs, per la simplesa de la seva història, doncs, que fins i tot és una obra que jo penso que és una bona obra per iniciar-se en la música, no? O en l'òpera, no? Aquells que els hi fa cosa, és una obra que convida, perquè precisament aquesta simplesa de l'argument doncs permet un gaudi senzill, ho dic en el sentit de
no haver-se de preocupar del que diuen,
això mateix,
de l'argument.
Fins i tot encara que estigui en alemany, és molt fàcil de seguir l'argument, i a més Mozart, que d'això en sabia molt, amb la música ja parla, no? I està molt clar que els personatges estan molt ben retratats, no només amb el text, sinó amb la música. I per tant, permet un gaudi... diríem inicial, no? Iniciàtic, quasi podríem dir, pels que no estan acostumats a l'òpera, però alhora també és una obra que a qui estigui avesat o sigui, ja t'he dit que jo no en sóc, però qui tingui bons coneixements sobre els rituals maçònics, estic segur que hi descobrirà multitud de missatges subliminals, fins i tot, que adreçats i adreçats als entesos, però no per això els no entesos no en seran...
No anirem perduts, és que no en sabem.
Estava buscant, em sembla que és el track... Pots posar el track número 7? Un segon, sisplau. Bueno, és aquest. És que estava buscant els tres tocs, però ara no recordo quin track era.
El que deies de les tres, sí, notes. La... Bueno, és el que hem sentit al principi, no?
Sí, mira, torna a posar l'obertura, sisplau, que era el track número 1.
El track número 1.
Bé, deixa'm dir una cosa, eh? Jo he dit tres acords, ara tu em pots dir... Aquí n'han sonat sis per fer... Pam, 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 pam... Pam, pam, això són sis acords, però en realitat són tres, cada un d'ells es repeteix dues vegades. Per tant, el que compta són els tres acords. Després, quan es repeteix aquest toc a l'òpera, els acords en realitat sonen tres vegades cada un, amb la qual serien nou vegades, però el que compta són els acords, no la quantitat de repeticions de cada acord, sinó la naturalesa de cada acord. Ara ho deixarem un momentet i ja veuràs com sonaran. Però bé, jo... com que vull parlar d'una altra cosa molt ràpida i veig que, com sempre...
Sí, el temps ens menja.
Escolta, el temps corre, però jo estic convençut que hi ha dos temps. Hi ha dos temps. El temps...
De la ràdio
el temps de, i el temps sí, normal. El temps de la ràdio i el temps normal. El de la ràdio, els segons van tres vegades més ràpid, però bueno. Doncs jo ho recomano a tothom. A més, jo penso que estem assedegats de música en directe, no?, tots plegats, per tant...
Se'ns acumula feina el 2021 amb tots els concerts,
sí,
obres,
sí,
de teatre...
Hi haurà moltes coses per recuperar.
Sí, se'ns acumularà feina. Tindrem l'agenda plena, esperem que el 2021...
Sí, jo n'estic convençut.
Puguem fer-ho...
Tot i així, jo convido a tots els oients a aquest 8 de desembre...
Qui apropar-se al
Teatre Auditori, i qui no hi pugui entrar, perquè evidentment... el que sí que estic convençut, hi haurà temes d'aforament, doncs de seguir-ho amb streaming a
Cugat
Mèdia,
que
escolta, que és fantàstic, i nosaltres estem molt contents a la Simfònica. L'altre dia em parlava precisament amb el president i el gerent, no?, de que pensava, ostres, doncs és molt bé, no?, aquesta, aquesta primera, i esperem que sigui primera de moltes més col·laboracions que puguem anar tenint amb Cugat Media i amb aquest, i aprofitar aquesta plataforma, doncs, per evidentment, doncs, bueno, el directe és el directe, però l'streaming del directe jo penso que també té alguna cosa, eh?
I ens hem d'acostumar.
I ens hem d'acostumar, ens hem d'acostumar. No estem allà, però sí que... que és l'streaming del directe.
Lluís, que no et donarà
sí,
temps de fer
l'altre... Sí, posa el 13, sisplau. No, perdona, posa el 14, el 14 millor. Bé, ara fem un salt molt ràpid. Hem saltat gairebé 150 anys, 149 anys. Que no és tant, eh? De Mozart a això que estem sentint, Concerto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo. Hi ha 149 anys de diferència. Només, eh? No, si t'hi fixes, no és gaire, perquè de l'estrena d'aquest concert hi ha 80 anys. Per tant, si posem només una generació entremig, entre Mozart i Rodrigo, Rodrigo seria... la tercera generació després de Mozart.
Però Mozart va tallar la generació... O sigui,
sí, bueno,
es va
morir.
No,
però vull dir, històricament, sí. En la línia històrica, doncs, si saltem de 80 en 80, de Mozart a Rodrigo,
sí.
només hi faltaria una persona entre mig. Eh? Per què hem posat això? Perquè que parlem de l'streaming, parlem de les noves normes, de tot com funciona, i amb això acabarem ja, eh? Aquest dijous, o sigui, demà passat, amb la Simfònica del Vallès, fem el concerto de l'Aranjuez, al Palau de la Música, amb el Palau Buit, i es retransmet únicament en streaming. O sigui, l'únic públic que hi podrà haver serà en streaming.
Els càmeres, seran els càmeres i el realitzador, realitzadora... I que estrany, no?
Sí, 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 sí.
Com un assaig...
O el Palau Buit. Jo t'he de dir que el Palau mig buit ja fa cosa... Jo el dia que vam tocar...
Això es nota en l'acústica.
Es nota en l'acústica i es nota també en la... Bueno,
en
la calidesa. El que passa també t'he de dir que com que el públic que ve està molt assedegat, realment són la meitat, però és com si fossin el doble. Això també, també es nota. Però clar, amb el Palau Buit encara no hem fet res. I aquest serà aquest dijous ho fem. I ho fem precisament perquè coincideix amb el 80è aniversari de l'estrena d'aquesta obra de Joaquín Rodrigo, que a més es va estrenar al Palau de la Música. Per tant, rememorem aquella estrena que hi va haver dijous farà 80 anys.
Un concert molt especial.
Un concert molt especial.
I és magnífic que es faci, encara que sigui
en
streaming.
Sí. Aquest l'hem volgut fer sí o sí, perquè l'haguéssim pogut fer més endavant en públic, però, clar, coincidia amb l'estrena, amb l'aniversari exacte dels 80 anys de l'estrena. Per tant, penso que era una fita que s'havia de respectar, i estic segur que Joaquín Rodrigo hi estaria d'acord.
Aquest dijous? El
dijous, espera, t'ho dic, no sé si és a les 8, a les 8 o a les 8... Sí, a les 8 del vespre.
A través de la web del Palau?
Sí, es transmet a través de l'estreaming. El Palau ja emet en streaming moltes coses i la realització és del Palau de la Música. Doncs això, aquest dijous, dia 9 de novembre, a les...
9 de novembre, ja l'hem passat.
Ai, perdó, 19. 19 de novembre. Perdó, és que ho estava llegint. La vista ens passa amb el...
Posa les ulleres. Sí, escolta, sí. Lluís, ens quedem amb aquest fragment de música per fer aquest tast. Moltes gràcies i ens tornem a trobar.
D'aquí un mes
aproximadament, amb més música em donem la nota.
Molt
moltes
bé,
gràcies
moltes
i fins
gràcies
la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, vinga.